Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Bon dia. Sant Cugat continua tenint nivells elevats de segregació escolar, especialment a secundària. És un dels 30 municipis de més de 5.000 habitants amb nivells de segregació a l'ESO més alts, segons les dades de l'informe anual de la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Tot i així, des de la posada en marxa del Pacte contra la Segregació Escolar el 2019, el municipi ha fet un esforç important per reduir aquests nivells tant a primària com a secundària, entre ells una nova zonificació escolar. El focus està ara, segons apunta Cugat Mèdia, l'experta en polítiques contra la segregació escolar de la Fundació Bofill, Maria Segurola, en la detecció i la sobreoferta de places.
Molts municipis tenen una sobreoferta bestial, que això comporta riscos molt importants per la lluita contra la segregació escolar, perquè sabem que quan un municipi té moltes places vacants, això fa que hi hagi més segregació escolar. Per què? És perquè les famílies tenen un marge de tria molt, 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 molt gran. Llavors, no entra en joc ni la zonificació ni altres mesures.
De fet, Sant Cugat és un dels municipis catalans que registren aquest curs una sobreoferta a I3 de més de 20 places. Per mesurar aquest nivell d'equitat en la distribució de l'alumnat estranger i amb necessitats educatives especials, al centre s'utilitza l'índex de dissimilitud, és a dir, la proporció d'alumnes que s'hauria de canviar de centre per assolir un repartiment equilibrat. En aquest cas, la màxima igualtat és 0 i la màxima desigualtat és 1. A nivell general, com apunta Segurola, Catalunya té un grau de dissimilitud per sobre del 30%, una xifra elevada. De fet, la intenció del pacte és poder reduir la segregació per sota del 20%. I en el cas de Sant Cugat, on històricament la segregació ha estat força alta, es continuen registrant desequilibris per sobre del 0,20 en totes les etapes. Tot i així, com també apunta l'experta, la millora s'ha fet notar en els darrers anys en una reducció important de la segregació escolar. I repassem ara què ha dit i quina ha estat la reacció de l'Ajuntament respecte a aquest informe. Sant Cugat vol caminar cap a una educació més equitativa i amb menys segregació escolar. Per això el municipi ha elaborat un pla específic de mesures confeccionat amb els diferents agents de la comunitat educativa i que s'anirà desplegant segons ha avançat la regidora d'Educació a Cugat Mèdia. Carme Ardit ens explica que el document aborda diverses mesures tant estructurals com econòmiques.
Que estem treballant en concretar aquest pla amb una calendarització i una priorització per poder fer més una presentació, perquè ara són mesures, propostes de mesures, i veurem doncs quines es poden fer, si totes o no, i quan. Val? I després hi ha un altre aspecte, que és el tema de la gestió de matrícula viva.
En el punt de mira, entre d'altres qüestions, hi ha la detecció de l'alumnat vulnerable i, com sentíem, la gestió de la matrícula viva. I és que Sant Cugat, com ha valorat la regidora Carme Ardit, ha millorat els nivells de segregació, especialment a primària, però encara té deures pendents, sobretot a secundària. De fet, com ha concretat Ardit, l'Ajuntament ja ha incrementat els protocols de comunicació entre les administracions implicades en la detecció d'alumnat vulnerable i resol la matrícula viva amb criteris per evitar la segregació. Però a més, ha destacat la regidora, s'ha elaborat el Pla Local per una Educació Equitativa. El document encara no s'ha fet públic, però ja s'ha presentat aquest gener al Consell Escolar. La intenció ara és anar prioritzant i calendaritzant les mesures proposades que també busquen abordar el conjunt de la segregació educativa. Com ha explicat Ardit, això implica també les activitats extraescolars, culturals i esportives.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Crònica social i política. La Generalitat ha imposat dues sancions a grans tenidors de Sant Cugat per no oferir lloguer social a famílies en risc d'exclusió. Les sancions són de fins a 30.000 euros per cadascun. A nivell de la comarca, el govern ha tramitat 248 expedients, dos d'ells a Sant Cugat, que són els dos sancionats. La resta de multes de la comarca, un total de 47, les encapçala Terrassa amb 19, Sabadell amb 7 i Barberà i Montcada amb 5 responsables. respectivament. El govern ha imposat al Vallès Occidental 1,2 milions d'euros en sancions a 28 grans tenidors. Les sancions a grans tenidors per no oferir lloguer social s'ha tramitat per mitjà de l'Agència Catalana del Consum. Les dades s'extreuen del balanç del primer any del programa de reforç per vetllar que es compleixin les obligacions previstes a la Llei 1/2022, que inclou mesures per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Per vetllar per aquest compliment, de fet, Consum ha reforçat la seva plantilla amb 19 professionals.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I tot seguit repassem en format breu la crònica de successos.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
La policia local ha detingut una persona per un delicte contra la salut pública als voltants de l'estació de ferrocarrils de la Floresta. La detenció, segons explica el cos a les xarxes socials, s'ha produït aquest dimecres a la tarda a partir de controls rutinaris i ordinaris coordinats entre el cos municipal i els Mossos. Durant l'acció s'han intervingut 28 embolcalls de cocaïna i 1.395 euros. Els bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous en un incendi en un habitatge de l'Avinguda de Rius i Taulet. Segons ha informat el cos a Cugat Mèdia, l'incendi s'ha declarat al segon pis del número 27, un edifici de 4 plantes on han tingut dificultats per accedir-hi i han fet servir l'escala. Fins al lloc s'hi han desplaçat fins a 6 dotacions i una ambulància. L'accés a la zona ha quedat afectada mentre hi han treballat els bombers, que han ventilat l'immoble i els veïns poden tornar a entrar. I acabem parlant de l'Audiència de Barcelona, que ha començat a jutjar aquest dijous l'home acusat d'agredir sexualment entre el 2010 i el 2013 el seu alumne adolescent de la Salle Bonanova de Barcelona i fillastre. L'home, que declararà l'11 de març, s'enfronta a una pena de 10 anys de presó. La víctima, que ha declarat a porta tancada, ha ratificat la seva versió i han explicat això fonts presents a la declaració. Hem de dir que aquest home també va ser denunciat per un altre alumne de l'escola Viaró de Sant Cugat, a qui feia d'entrenador de futbol anteriorment, però els fets han prescrit. No obstant, aquesta segona víctima també ha declarat el judici a porta tancada.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
El PSC porta al ple la proposta d'ampliació en un grup D2 a l'escola Bressol de Valldoreix. La formació considera que la demanda està justificada a causa de la insuficiència de places d'escoles Bressol i l'augment de sol·licituds per la gratuïtat de l'I2. Els socialistes creuen convenient fer aquesta aposta atenent que l'escola Bressol del territori disposa d'espai per acollir un grup de 20 infants dins el límit de 100 del centre educatiu. D'altra banda, també al ple presentaran una altra moció en òrbita educativa. El grup presenta un text per sol·licitar l'adhesió a la ILP per la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per educació. Els socialistes exposen que la manca d'inversió educativa no ha permès avançar en la superació de greus problemes del sistema educatiu, com l'abandonament escolar prematur i la segregació escolar per origen socioeconòmic. I acabem parlant de la CUP, que ha criticat durament la sortida del govern de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. A una roda de premsa que ha tingut lloc aquest dijous davant del Golf Sant Cugat, l'acte, que ha comptat amb la participació del portaveu de la CUP, Marco Simarro, i de l'expert en medi ambient vinculat al partit, Robert Sabé, també ha servit per evidenciar l'ús de l'aigua en fins recreatius per part del Golf de Sant Cugat. Respecte a la sortida de la MAP, Simarro ha afirmat que és una qüestió de voluntats polítiques mantenir-se ferm amb el compromís de la gestió directa de l'aigua. En relació al paper d'Esquerra, amb qui va impulsar l'adhesió de la MAP en l'anterior govern, Simarro s'ha mostrat decebut i ha lamentat que des d'Esquerra no siguin capaços de mantenir-se ferms aquests principis per la gestió directa de l'aigua.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres, dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidido que ja és hora d'irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Les nits de Ràdio Sant Cugat sonen així.
Write it, cut it, paste it, save it.
Let's go! Break it. I didn't think I'm gonna get along without you while you're gone. You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. How long can you stand the heat? I'm in the way of the street. Sit on the beat. Look out!
Música a Ràdio Sant Cugat.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Aquest 8 de març, les violines estrenen l'espectacle Tornades del Pirineu, al Festival Folk Internacional Tradicionarios. Una nit de ball de bot, balls occitans, balls de gitanes, balls de Pirineu, pizzica i tarantela. No m'he tornat boja, ara explicarem què és tot això. I aprofitant l'ocasió, i que a més una de les seves components és santcugatenca, la Núria Balcells, aprofitem per saber molt més d'un dels grups de referència del folk a casa nostra. I per això hem convidat a la Cruïlla Cultural de Sant Cugat a la Núria Balcells. Hola, què tal?
Hola.
Bon dia, apropa't al micròfon.
Hola, bon dia, bon dia.
I la Simone Lambrec. He dit bé el teu cognom? No,
Lambrec. Com ho diu una mica com vol, i em sembla bé, eh?
Sí?
Perquè ja hi estic acostumada. És molt difícil de pronunciar Lambrec.
Sí. Oh. A final
és
de l'entrevista...
sembla com una malaltia que tens a la gola. No, sí. Queda bé. Vull dir que m'agrada que em diguin Lambrec o Lambreix o Lambreix. M'està bé.
Doncs, Simone. Et direm Simone. A final de l'entrevista intentaré veure si em surt aquesta fonètica. Benvingudes.
Hola.
Hola. Gràcies.
Violines. 27 anys, 28 anys de violines?
Ara ja ens anem cap a 27, sí, sí.
27 anys.
27, 28. O sigui, estem calculant des del 96.
Sí. Que es diu aviat, eh?
Sí. La Núria és santcugatenca, per tant, ja tenim aquí el context santcugatenc, però tu també alguna cosa tens de santcugatenca. Mm.
Clar, hi vinc bastant, aquí a Sant Cugat. Estic participant en una orquestra molt especial, que es diu l'Orquestra Dilatant de Catalunya, que ho porta el Gerard Claret i la direcció musical del Joan, l'Albert Gomí. I és la raó que vinc tot sovint aquí a assajar amb ells i a tocar música clàssica, que normalment no ho faig. I a passar-m'ho bomba.
També. I ara els assajos es fan a Sant Cugat, també.
Els assajos de
les violines.
Ara, que, clar, sí, partida ara doble. Momentàniament estem fent les parcials perquè som un format reduït i llavors no es necessita un espai gran i ho estem fent aquí a casa la Núria.
Perquè hem de dir que esteu preparant el que serà el nou espectacle Tornades del Pirineu, que es podrà veure el 8 de març.
En
què consisteix?
Doncs hem agafat els quatre volums que han editat des de l'Escola Folk del Pirineu, sota direcció del Tito Pelaies, i he començat a fer una selecció ja fa molt que vaig començar a fer això. Primer a mirar tots els temes, a tocar-los, a veure què podria quedar bé en el format de les violines, després amb el piano, mirant a veure quines harmonies hi posàvem, després ajuntant-me amb l'acordionista, a veure com es podia ballar, i finalment ajuntant-nos amb el format bàsic, que no és finalment, perquè de fet l'últim punt encara és quan s'ajuntaran la percussionista i la contrabaixista.
Segurament et faré preguntes que són molt bàsiques, molt lògiques, però què té a veure l'acordionista amb el ball? Per què has de parlar-ho amb ella?
Perquè ella porta, en el moment d'estar només el violí i l'acordió, porta un acordió diatònic, que és l'instrument que bàsicament es fa servir al Pirineu, o es feia servir, però ara es torna a fer servir, perquè ara s'ha tornat a posar de moda d'una manera impressionant, és l'acompanyant de l'instrument que porta la melodia. Llavors, clar, tot és el que és l'acompanyament dels acords, de l'harmonia, s'ha de poder fer amb l'acordió diatònic.
Sí, que sigui factible, no?
Sí, perquè és un instrument que no és cromàtic, és un instrument que té unes certes limitacions en un moment donat. Llavors, tot això s'ha de poder tocar. Totes aquestes idees que jo tinc d'aquí, per què no fas aquest acord ja? A la millor la Clara em diu, això no ho tinc.
Això no ho puc fer.
No ho tinc. O sigui que no està. A vegades l'instrument que ella toca, doncs hi ha coses que hi són, i moltes coses que hi són, però moltes també que no hi són.
A més, també consensuar la llargada de les peces, no? Això és molt important, perquè com que farem ballar la gent, tots els balls tenen unes estructures i tenen uns passos, i no els podem deixar mitges. Aleshores, la Clara i justament la Simone, les dues, com que tenen molt clar quan volen que duri, quin tipus de dansa és... I llavors, clar, la quedada també és per això. Per ser...
I aquí també estem ara col·laborant amb un mestre de dansa,
exacte,
que és el Joan Naspleda, que vindrà al nostre espectacle, perquè ara formarà part del nostre espectacle com a mestre de dansa, que explicarà, i que en un moment donat, quan nosaltres hem tingut dubtes d'estructures, també ens ha ajudat.
Per tant, d'alguna manera és com un descobriment d'un instrument, també, no? De les capacitats d'un instrument. Per,
a veure...
O de com podeu ballar junts.
A veure, sí, en el cas de l'acordió diatònic ja portem molts anys i ja més o menys ja intuïtivament ja sé per on puc anar i per on no puc anar. O sigui, com a instrument descobrir l'acordió diatònic, això ja...
Més ja està o menys, més que descobert.
El que sí que estem descobrint molt és la riquesa que hi ha realment de música a tot el Pirineu, perquè jo no en tenia consciència que realment hi havia tantíssimes tonades, tant de composició pròpia, perquè també n'hi ha de compositors que ja són tonades més recents, com tonades tradicionals, com les que hi ha. Ells tocaven des de sempre a les festes majors i, clar, he quedat impressionada.
Quina antiguitat estem parlant d'algunes...
Ah, això no ho posa. Això no ho posa.
Però pot ser... Bueno,
però pot venir de molt lluny.
O inclús abans, no.
Bueno, això és endevinar-ho.
No ho sabem. És intuir.
Científicament no puc reafirmar.
No podem reafirmar.
I els nous compositors, com ara tu, de què? Hi ha novetats? Hi ha molta diferència amb la música més antiga?
És que ha passat una cosa curiosa, que jo quan vaig fer la selecció no m'hi vaig fixar què era composició i què era tradicional. I, curiosament, la majoria de les coses que vaig seleccionar són de composició nova, actual. És com una curiositat, no? com la ment busca també una mica el que acopla més,
no?
al temps en què estem vivint, potser harmònicament, una cosa més moderna en un moment donat. Mm-hmm. Tot s'ha de dir també que tinc entès que tot el que són els acompanyaments d'acords, aquí van ajudar molts professors de l'Escola Folk del Pirineu i també hi van posar la seva creativitat. I clar, això es nota, perquè és com una riquesa afegida.
Com es veurà l'espectacle? Com serà? Hi haurà gent ballant, vosaltres, el públic que podrà ballar? Com serà?
Sí, o sigui, nosaltres l'escenari és molt gran, el del CAT, i aleshores, bueno, nosaltres estarem a dalt, tindrem una persona que ensenyarà a ballar per qui no en sàpiga, i jo me l'imagino ple, però ple de gom a gom. O sigui, jo crec que vindrà moltíssima gent.
Sí, sí, sobretot perquè han fet una cosa molt divertida, que quan ha sortit la programació del Tradicionarius, hi va haver com un petit secret, que eren, em sembla que són 5 nits de ball, no? Que era una oferta, que no sé si valia 10 euros,
sí, però
era
un regal,
una borrada, per 5 espectacles, en els quals cada espectacle hi ha 2 actuacions. I clar, això per 10 euros, pues, ja hi va haver molta gent, i era sense saber qui tocava.
Era sorpresa.
Sense saber. Mm-hmm. Això fins a la roda de premsa, la presentació de Tradicionarius, no es va fer públic. Llavors, clar, hi va haver molta gent que van dir, bueno, és igual, no, per 10 euros, vés a saber.
O ja ens resulta... agrada la programació del Tradicionarius, sí, no? Sí, vingui qui vingui, ja està bé.
I són balls, i llavors que la gent que els agrada ballar, pues, van dir, bueno, jo els balls hi vull anar sempre igualment, i ja s'ho van comprar. Llavors, clar, això ja són moltes entrades que es van vendre. I clar, i llavors, ara que se sap que les violines estem a dins d'això, pues, hi ha molta gent contenta, diu, oh, és que jo ja tinc l'entrada. Sí. I no ho sabien.
És veritat que tenim llocs que segueix.
Encara violines. Queden a la venda la resta de les entrades, però nosaltres tenim com la sensació, tothom ens està dient, ja tinc entrades,
sí,
ja tinc entrades.
Sí, jo crec que venien molta gent.
I tenim aquesta sensació, no?, que estarà molt, molt ple. Esperem que ningú es quedi fora.
Perquè no és la primera vegada que toqueu al Tradicionarius.
No, i l'última vegada que ho vam fer també estava a rebentar.
Sí.
A rebentar.
I es va quedar gent a fora.
Sí.
Parlem una miqueta del vostre origen. Mm-hmm. Fa 27 anys hem començat amb Contradansa d'en Jeroni, que és un dels vostres primers temes.
Sí, és del CD de 4 estacions, però diguem-ne que estan les 4 estacions al revés, estan invertides. I els primers temes que vam fer i gravar estan al final. Mm-hmm. Sí, va d'avui cap enrere.
He començat amb el primer, que no és dels primers, sinó aquest és el primer, anem a tota corda, que és aquest. Sí. Ja ho hem parlat en més d'una ocasió, Núria, que a mi em sembla que amb aquesta música és impossible que el teu cos no es mogui. I a sobre l'escenari m'imagino que tocar aquesta música ha de ser espectacular. De fet, estaves aquí imaginant-te, Simone?
Sí, sí. Sí, clar, és... sobretot perquè a la primera temporada, clar, no portàvem cap tipus d'acompanyament harmònic, només érem quatre violins i...
Noies, tocat per
sí,
noies.
Sí, sempre. Sí, sí. I clar, jo principalment m'encarregava de la qüestió percussionística, però amb el violí. I clar, sempre, bueno, havia d'apretar...
De tocar molt fort, no?
Bueno, tocar fort, sinó molt, posar-hi el màxim de ritme possible perquè això caminés una miqueta, perquè si no era molt soso. Clar.
I després ja, això, com va ser l'origen? Per què? Per què vas formar violines?
Això va sorgir que estava fent classes amb una alumna meva, la Laura Inverbuixart. Fèiem... Bueno, perquè ella s'ho passés bé, jo li feia els acompanyaments. I clar, jo pensava, ostres, és que això... Ja amb dos violins.
Està bé, no?
Ja camina bastant. I clar, llavors, com que hi havia la història del Pepito Ferrer i el Paret Blanc, del Pirineu, que això sempre m'havia... motivat molt, no? La història aquesta de que estaven a la festa major del seu poble picant amb el peu en una tarimeta de fusta i que es veu que el poble ballava durant tota la nit, o sigui, va i aguante, també, i ells sols picant amb el peu. Després, també, evidentment, hi havia els duets amb acordió diatònic i també hi havia trios que s'afegia percussió, però això és un fet, no?, que ells sols també ho sabien fer, no?, ells en encarregaven de... I eren treginaires, anava de poble en poble, i llavors, quan passaven pel poble, doncs resultava que també hi havia ball, perquè també tocava en violí, no?, i clar, això a mi em tenia molt intrigada, i vaig pensar, va, però si això ho multipliquem per quatre... Vull dir que si un tio sol ho ha de poder fer, imagina't quatre dones.
I quatre dones, imagina't.
I a més tocant dos cordes alhora, perquè toquem molt amb doble corda, i tot aquest sistema que em vaig inventar per fer acompanyaments. I llavors ens vam anar al CAT, que estaven fent un curset de música italiana tradicional, i ens vam entrar allà i vam mirar a veure no?, què hi havia. I d'allà vam conèixer la Núria Piqué i l'Anna Colomer, que van ser les primeres dues que es van afegir després de jo i la Laura. I a partir d'aquí ja...
O sigui, la Laura va ser la teva alumna,
sí,
que també es va incorporar a la
formació. Ella va ser... nosaltres érem la base, de fet. Nosaltres dues vam dir, va, això ha de poder funcionar i s'ha de poder fer més gran i més xulo. I sí, ho vam presentar al CAT amb quatre violins i va ser molt màgic, molt màgic, molt especial, perquè, clar, era una sonoritat que no havia passat mai per allà.
Això ho he sentit i ho he llegit en més d'una ocasió, la sonoritat de les violines.
Sí.
Si sabeu explicar aquesta sonoritat?
Sí, mira, jo les violines m'hi vaig incorporar bastant més tard, vull dir, aquesta època no la vaig viure, però sí que la sentia perquè en un moment donat la Simone va ser la meva professora de música tradicional a l'Escola de Música Tradicional de Barcelona i després doncs, ja vaig acabar sent professora d'allà també conjuntament, no? Però vull dir, ella va ser la que em va iniciar a veure tot aquest sistema d'acompanyaments, de com pots fer acords i tal. A mi el que m'agrada de les violines, i ja m'agrada en aquell moment, és que passen els anys però violines no ha perdut mai el seu segell. O sigui que hi ha molts grups que intenten innovar doncs, amb pedaleres, amb loops, amb mil històries, que està molt bé perquè realment la tecnologia ens aporta també molt de coneixement a nivell tímbric, no? Però les violines és com una cosa que passen els anys però continua sent autèntica. I això crec que és el que fa que sigui aquest grup, que tothom el vagi seguint, no?
Us vau trobar també de mestre i alumne?
Sí.
Sí.
I la vas veure i vas dir, va, vens a violines.
Però això va ser a l'aula de música tradicional.
Sí, estàvem a l'aula de música tradicional de Barcelona.
Sí.
I va ser més tard, no?
Vas començar per una substitució. Algú va fallar.
Algú va fallar.
I llavors tu vas substituir. I llavors ja... Clar, llavors ja... Ja, saps?
Ja vas dir...
Ja havia tingut l'entrada. I dius, ep! Aquí...
Té l'energia violines.
Bueno, és que...
La Núria és irrepetible. És irrepetible. O sigui, energia violines en té, sí, evidentment, perquè això és una malaltia que és supercontagiosa i ara ja no es podrà alliberar d'això.
però ella té un punt molt, molt especial, sobretot a l'hora de fer solos, perquè és la nostra solista preferida, crec que puc dir, de part de tothom.
Sí?
Sí, bueno. Té una creativitat interminable i, a més, té una ment diferent a la nostra. A l'hora de fer arranjaments, sí, va per vies que nosaltres mai aniríem i sempre hi ha un puntet que dius, aquest és el puntet Núria.
Sí, és cert. O sigui, jo tinc una part molt voladora que necessito sortir de l'estructura per sentir-me jo mateixa, no? I sí que amb les violines també m'apuntala a fer alguna cosa més estructurat. Vull dir que finalment és un win-win, no?
Sí, el maco jo crec que amb aquest conjunt és que tothom té, aporta una cosa totalment diferent. I tot junt fa el producte final.
Estem caminant musicalment enrere en el temps. Sí. Encara crec que
bé,
estem...
Sí, ara estàs avançant.
Les Torres,
però... sí.
Aquest ja és una altra formació, un canvi de formació...
No, aquest tema encara és la mateixa.
Encara és la formació inicial.
Aquest tema és una cosa molt curiosa, perquè això em va arribar a les mans i vaig pensar, això és el toc de Castell. S'assembla. Hi ha un moment... que ara t'avisaré, que és que sembla que la Xaneta està dalt, que el violí fa... I, bueno, clar, científicament no ho puc afirmar, però jo crec que això és la versió original abans de que es va fer la versió. Mira.
Aquí.
A dalt de tot. I, clar, em va agradar molt, vaig pensar, va, anem a fer la versió de Toc de Castells de les violines, i el resultat va ser aquest.
I aquest va ser el resultat, que a més va formar part del vostre primer projecte discogràfic, no?
Exacte.
Les vostres les primeres gravacions.
Sí, de fet, abans del CD de Tot Acorda vam fer un MTM, que es feien maquetes al CAT, que eren casets.
Casets.
Qui el tingui, bueno, té un tresor, perquè això, no sé si està digitalitzat. I, clar, això es va gravar del directe, del primer directe que vam fer al CAT.
Del primer?
Del primer directe, de l'estrena. Es va gravar directament i d'allà es va fer l'MTM. Que
aquesta...
era una oferta que feien des del CAT. O sigui, nosaltres et gravem l'actuació, llavors tu negociaves una mica el preu i ells et feien aquesta maqueta.
I aquesta còpia no la tens?
Jo ja no la tinc. No. No.
Estem escoltant el disc Quatre Estacions, que el que deia, anem a contextualitzar, és un disc que vau editar per l'aniversari, el 25è aniversari de les violines, no? Aproximadament?
Que... o... Això va ser justament abans.
O abans, sí. I després vau fer l'espectacle de celebració.
Sí. I aquest espectacle, ara sí que també es va gravar en directe, i ara s'està masteritzant. I, bueno, això serà un regal, o sigui, això ho regalarem, ho penjarem directament perquè tothom ho pugui escoltar.
A través de la web, per exemple, de
sí,
les violines?
Sí, això anirà amb un link, però sí.
Molt bé.
Que ara la fórmula l'estem buscant, però, bueno, vol ser un regal.
Encara continuem amb quatre?
Sí, sí, sí.
De la primera etapa?
Sí. Suposo que quan van fer el CD, doncs, te vaig agafar un especial carinyo a aquesta primera etapa, perquè és la més llarga, no, el CD. Sí.
I algunes composicions teves?
Sí, em sembla que sí. Ara, de memòria, no... Sí, no? Aquí n'hi ha alguna meva? Bueno, la Tot Acorda és meva, clar.
Agafes temes tradicionals i d'altres que t'inspires en...
En tocar a casa. Agafo el violí i...
I quan ho comparteixes amb la resta, portes...
Sí. Clar, després ara, per exemple, en aquest treball que estem fent ara, també hi ha molta feina de composició. Encara que no ho sembli, però hi ha molta feina de composició. Perquè, clar, un tema només és una melodia, és una primera veu. A l'hora de fer un arranjament, doncs falta, en un moment una tonca, un tracant... Evidentment, les harmonies també són composicions, no? D'alguna manera es canvia l'acompanyament, tant melòdic, bueno, diguem-ne harmònic com rítmic, Això també, tots són invents, no? Després les segones veus, i després hi havia melodies que només tenien una part, no? I en els balls, moltes vegades, pues, nosaltres diem A i B, no? I llavors hi havia melodies molt maques, però només tenien la A. I clar, llavors que el que he fet, pues, la B, me l'he inventat jo. Llavors, clar, els temes han passat una mica per un filtre... i s'ha, bueno, més bé una rentadora, no? I han estat donant voltes i clar, surt una cosa molt diferent.
I hi ha improvisació als directes?
Sempre.
Sí. No pot haver directes
sobretot sense... la Núria.
Però sí? Inclús has d'anar i vas a, bueno, fas uns acords, bueno, pots canviar alguna. En teoria, els directes són màgics perquè cada un és diferent. I sempre hi ha improvisació. Hi ha alguns moments... Vull dir que sí que tenim unes estructures pactades i sabem quan s'ha d'entrar el sol o quan no, però bueno, hi ha improvisació.
Sí, sobretot perquè no tenim partitura escrita. Funcionem amb... O sigui, totes tenim un paper que diu primera veu.
Sí,
en un moment donat hi ha un altre paper que diu segona veu. Llavors hi ha un altre paper, bueno, que està incorporat al primer paper, que són els acords. I llavors a partir d'aquí és quan surt la partitura, i la partitura consisteix en un paper... que són, que diu A, B, A, B, A, B, i llavors per cada part de la música posa primera, segona, acompanyament, solo,
exacte,
ritme,
primera volta, segona pizzicato. Volta, tercera. Sí, 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 s'hauria de veure un paper d'aquests.
Sí, sí, sí.
Bueno, però sí. Algú dirigeix
sí,
en jo, el directe, llavors, Simone?
Sí, bueno, jo, a veure, jo més o menys intento memoritzar... però bueno, he descobert que potser en un moment donat és millor no saber el que ha de passar, perquè així quan sigui bo que no les miro malament.
Hi ha una comunicació no verbal a l'escenari.
Bueno, a mi m'han dit que miro malament quan alguna cosa no va bé, i per tant, bueno, ens hem plantejat de comprar-me unes coses d'aquestes pels cavalls perquè no em vegin la mirada. No, hi ha molta comunicació quan toquem. A veure, jo crec que ens ho passem molt bé, que riem
molts anys,
molt.
Són molts anys.
Ens despistem molt per culpa d'això, també, perquè ens mirem molt i llavors traiem la vista de la partitura,
sí,
i quan
coses.
Tornes dius, ui, i ara per on anem? D'aquí venen les improvisacions.
Però l'important és que el ritme no marxi mai, no? I això jo crec que tenim una base molt sòlida.
Bueno,
i...
clar, tenim unes grans músiques, la Maribel Rivero al contrabaix i la Fanny Fortet a la percussió, que ve des de Madrid especialment. Ella ha estat treballant en produccions allà, amb Aladdin i amb... Quina altra producció fa ara?
No? El Rei León, és allò que va...
Sí, no, sí,
el
exacte.
León, no?
El Rei León i Aladdin. I,
quin canvi.
És una, sí. Sí, clar, i s'ho passa molt bé i té ganes, i és un sacrifici per ella, perquè bueno, clar, nosaltres el viatge no li podem pagar.
I mireu al públic?
Fan una base molt sòlida. Llavors, clar, en el moment de despistar-nos nosaltres sempre tenim allà el baix i la percussió.
La base,
allà,
no?
I això ajuda moltíssim.
Però jo no ho diria tant com un despiste, sinó que ho diria que els concerts són orgànics.
Us heu deixat anar, no?
I aleshores, doncs, bueno, les coses flueixen, no?
Jo sí que li dic despiste, però és la forma de ser diferent.
Per cert, aquí tenim més instruments que quatre violins ja.
Aquí, sí.
Això de Xotis a Pequín?
Sí.
A Pequín?
És una dedicació... Bueno, és quan jo encara no sabia que es deia Beijing, evidentment. Jo anava aprenent. En el temps he anat aprenent català, també, no? Perquè com a holandesa, pues, el primer va ser 2 anys de castellà i després ja fas el canvi a poc. I això va ser una dedicació a la meva mare, perquè hi havia un congrés de dones a Beijing. No sé en quin any, em sembla que va ser 1995. No estic... Però, bueno, més tard vaig voler dedicar-li això perquè va ser molt especial, perquè la meva mare se'n va anar allà tan lluny a lluitar pels drets de la dona. I això, en aquell any, clar, la meva mare, que nascuda del 1934, doncs era com una miqueta avançada en aquest sentit. No
molt, molt, sí.
I sobretot
sí.
Tenint en compte que, a més aquí, en Catalunya i Espanya, doncs, que hi ha com un petit, no voldria dir retras, però clar, per culpa de la dictadura, doncs, s'han perdut molts anys de emancipació,
igualtat.
Igualtat, i clar, ara estan passant coses aquí que jo vaig viure a Holanda quan jo tenia 15 anys.
Ja veus.
I clar, llavors, quan la meva mare va anar a aquest congrés, doncs, clar, jo estava orgullosa d'ella, per una banda, i per una altra banda, també la trobes a faltar, però tot són emocions, i clar, es va convertir en un tema musical.
Quins eren els components aquí? Quants instruments ja tenim a sobre de l'escenari?
Clar, aquí, curiosament, tenim el format que estem tenint ara. Mm-hmm. Hem tornat a tenir el format que teníem en aquell temps.
Aquesta segona etapa, no?
Mm-hmm. Sí. Sí, sí, després es va tornar enrere, diguem-ne, i el quintet, mm-hmm, o sigui, el contrabaix sí, però la percussió va estar fora durant una temporada, i ara tornem. Però això, sobretot, també va ser perquè fèiem molts temes per escoltar, fèiem un concert, de fet, en la temporada de Covid, sí, ball no es podia fer, llavors, clar, com que la percussió a la bateria és sobretot un afegit per ballar, doncs en aquella temporada doncs no... Fins que vam descobrir la Fanny. Mm-hmm. I clar, era tan maco perquè ella no és tan bateria com que és percussionista i ella té aquest art amb el seu instrument també de fer melodia.
És molt elegant tocant.
Té una creativitat increïble.
És bateria completa, el que porta.
És percussió, sobretot percussió. Perquè ella, per exemple, no porta bombo, ella porta un caixó, mm-hmm, cajón, que no sé, encara no sé si es diu caixó en català,
sí,
perquè tothom diu cajón.
Cajón.
I allà hi té el pedal. I té un pedal invertit i ho toca amb el taló del peu i és, mm-hmm, el bombo. Després també toca el caixó. I després té plats, caixa...
Sí.
Té el seu xiringuito. Però no és la bateria habitual.
I vosaltres podeu ballar lliurement?
Sí, 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 sí. I que també ens movem durant l'espectacle. I cadascú també amb la seva manera de fer, però saltem... I hi ha alguns moments que també fem una volta totes juntes. Bueno, passen cosetes, sí, sí.
I això d'anar canviant la composició de la formació, imagino que va en relació amb els temes que voleu preparar, que esteu preparant, o l'espectacle que esteu pensant, o
em
és...
Temo que no.
No?
Em temo que no. Jo crec que això no és tant una cosa musical, sinó aquí sí que seria una cosa molt personal meva. Com a... quan jo m'imagino... la necessitat de canvi també, no? Quan es porta una llarga temporada amb el mateix format, doncs sempre dius, ara què faré? No? Perquè és el que diu la Núria, tothom vol renovar. I clar, jo la sonoritat no la vull canviar, mm-hmm, però alguna cosa sí que s'ha de fer per cridar l'atenció i dir, ara hem fet això, no? I llavors, clar, això depèn molt de què és el que em ve de gust. Hi va haver una temporada que vam fer violina folk quartet i vam tenir una temporada en què pràcticament sonàvem com un quartet clàssic. De tota manera, me'n vaig cuidar de no posar-li les violines, eh? Vaig posar violina, folk, quartet. I érem dos violins, una viola i un cello. Uh-huh. I clar, és una mica la pròpia necessitat.
Bueno, la Roser Oliver, que vam estar part dels 25 anys, va venir la Roser Oliver a tocar la gralla amb nosaltres.
Uh-huh.
Clar, això també li donava un format...
Una sonoritat diferent.
Absolutament diferent.
Bueno, clar, era una festa d'aniversari, volíem fer coses especials i vam convidar una graia, sobretot perquè jo tota la vida he tingut la fama de tenir una mania especial a les graies, que té una certa part de veritat, però, clar, n'hi ha graies, no? Llavors, clar, ja toca l'instrument com cal.
És una bona graiera.
I és... totalment afinat i ajuntant amb acordió, amb violí, és fantàstic.
Va encaixar molt bé.
Sí,
és fantàstic el resultat. I també vam convidar la Carol Duran a tocar el bas de Sant Martí, que és una ex-violina, en realitat, i ara és directora del Tradicionarius.
Núria, tu vas començar molt joveneta, entenc, als 20 i poc, amb violines?
Amb violines crec que tenia 25 o 26 anys.
Llavors, vas estar una primera etapa.
Una
llarga.
Primera etapa. No era titular, estava com a substituta de la Carol. I aleshores me'n vaig anar a viure a Bèlgica. I diria que fa 8 o 9 anys que ara sí que estic dintre el grup.
Jo perdo el compte amb aquestes
coses. Perdem
el compte. Perquè passa molt ràpid, 2 anys. És una passada. Jo, ara
27 anys que portes de violines.
És sí, sí, és brutal.
A Catalunya agrada el folk? Hi ha públic?
Molt.
Clar,
molt.
Sí, 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 no sé generalitzar, però nosaltres quan toquem tenim molt bona experiència. Sí.
Teniu molt públic que us segueix? Teniu la sensació de que hi ha gent que ja doncs és fan? no? Que segueix en la vostra història.
Sí.
Que està pendent del que traureu.
Sí, 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 sobretot, bueno, hi ha petites coses que vas pel món i que em venen gent i diuen: "Ai, tu no toques amb les violines?" Sí, sí, sí. I nosaltres, saps, s'ha esdevingut ja un referent per molta gent, no? Sobretot violinistes.
I ara toqueu el 8 de març, però entenc que l'objectiu és que hi hagi més continuïtat d'aquest espectacle.
Bueno, el 15 de març a la Seu, també.
Una setmana més tard ja tenim un altre ball a la Seu d'Urgell.
Sí. I esteu obertes a ofertes.
No hem tocat, no hem tocat a mai a Sant Cugat, per exemple.
Oh, doncs deixem aquí la petició.
No, ens han contractat mai ningú.
Va, Núria,
Ho han intentat, per això, ho han intentat.
El es va intentar,
que
hi
havia inconvenients. Propostos, com es diu això?
Bueno,
pressupostaris.
Aquesta paraula em costa.
Però anem a fer de programadores així. A on veus tu les violines del poble, a la Festa Major? Quin lloc? Home, ostres, a la plaça d'Octavià, no? La plaça gran?
Mira, sí? No, absolutament. Sí? No, clar. Escenari gran.
Jo proposo una sessió de tradicionarios, concert i ball, concert de l'Orquestra Dilatant de Catalunya i ball de les violines.
Bueno, jo no...
Un completo.
No sé si barrejaria, però sí que em veig en festa... Jo em veig a Festa Major, a la plaça Octavià, a Lo Grande.
O sigui, sí,
l'any passat, plaça. No sé si va ser l'any passat que vaig veure un DJ allà al mig, mm-hmm. Que, bueno, que hi havia molta gent, però imagina't canviar un DJ per un grup de violines, home. Mm-hmm. O a més, afegir, no? Parlem de sumar.
A més, sí, aquí sí. Es podrien sumar, aquí tenim grups de ball que segurament que es podrien, que se sumarien.
Home, i tant, i ara... Bueno, i ara que
De dansaires, de balladors, mm-hmm. Vols dir.
Uh-huh. I també tenim una jam de folk. Que està començant...
És que amb el folk Cugat també el és un bon Cugat. Moment perquè molta gent... Mira, que potser es podia fer una jam prèvia i després concert de violines. Qui sap?
Ai, que estem, ja ho tenim programat.
No, però això ha de ser al revés. Els jams es fan al final, no?
Sí, però com que tot el de Festa Major es fa tan tard... Jo pensava,
però
ball de nit, jams, ball de nit.
Jams,
o jam després.
Es fa tard. Quan fas una jam és quan
sempre
ho fem. Es fa quan... Sí, ja ho tenim. A més, ja podem allargar fins i tot. Ja hem programat la Festa Major. Molt bé, anem amb la polca, aquesta polca que crec que és més recent, no? Està dient la Simone això per tocar-ho? Déu-n'hi-do, no?
No entenc perquè això ho vam gravar en directe. O sigui, això no són gravacions d'estudi d'un en un i si t'equivoques ho tornes a fer.
És que és
tal,
molt guai,
sinó,
les directes.
És que ens posàvem tots els cinc que hi ha dins, a que sí?
Uh-huh.
I sí, érem
cinc,
va ser
així, va ser així.
I un, dos, tres i vinga. I en gravàvem tres versions i ho escoltàvem i després dèiem, vale, aquesta és la bona. I ja està. I no hi ha més. O sigui, això ho vam tocar allà, tal qual com està sonant. I ara, clar, quan no estic tocant...
Te'n dones compte de...
Me n'adono que
de la
a vegades potser anem una mica ràpides.
Anava tot cas, això. Cremaven els dits.
Doncs 8 de març, tornades del Pirineu. Per ballar, per gaudir, tornades del Pirineu. Això, l'error de picatge.
Sí, però m'ha agradat molt.
La de tornades.
Tornades al Pirineu.
Tornem al Pirineu.
Bueno, perquè en femení, perquè... no? Tornades. En lloc de tornades.
Amb la música passa el mateix. Que has de fer una frase, la fas diferent i després queda com a...
Una cosa bonica.
Com una cosa bonica.
Del moment.
Sí, com la pizza. Com la pizza, no?
Quasi.
Que ara...
Això ho has d'explicar, Simone.
Bueno, hi ha una manera de tocar que es diu pizzicato, que és quan toques amb els dits, i allà vam dir que havíem de fer la recepta de la pizzicato.
I vau riure una estona.
Sí, bueno, clar. És necessari,
encara no existeix per això, però és que l'hauríem d'inventar. Sí.
Doncs el 8 de març, les violines, Núria Balcells i Simone Lambrecht.
Perfecte.
Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per explicar-nos la història de les violines, l'actualitat de la formació, i ens trobem ballant a pista, no?
Ens veiem ballant, i tant.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
La banda sonora de la teva vida a Cugat.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Fes la teva elecció a Jukebox de nit. musicals@cugat.cat. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Stop me.
'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me.
La banda sonora de la teva vida, Jukebox de nit.
Música a Ràdio Sant Cugat. La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat. Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.